Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Temps en aquest Ceracope Castelló, perquè avui en un Ceracope especial, perquè normalment parlem d'un ús concret de la ceràmica, però és que temos més, i un d'ells anem a poder aprofitar i anem a poder disfrutar-lo aquest cap de setmana a l'Auditori Palau de Congressos de la capital, i és en la rama més artística. En algun moment hem parlat d'algun ceramista, com per exemple Ángel Igual, que no para el castellonengue de fer obres, però en aquest cas anem a conèixer molt més treballs d'aquest art, en aquest cas art contemporani, aprofitant la ceràmica. Parlem de la Fira Marte i d'una nova edició que aquest any, a més, amplia tot el que té que veure en la ceràmica. Però anem a veure com se presenta. Director de la fèria, Joan Feliu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diem, te vaig a començar per la pregunta difícil. Com una manera de produir, diguem, tan artesanal i que ve de tant de temps, se combina en algo tan contemporani com este tipus d'art?
Bé, en realitat no és una cosa nova. El plantejament que tenim que fer, jo crec que és que molts artistes veuen en el material ceràmic, en el procediment, en una manera de produir una sèrie d'obres que li resulten més adient. És a dir, jo no estaria tan pensant en un ceramista com en un artista que utilitza la ceràmica com a manera d'expressar. Hi ha artistes que treballen molt bé l'oli o que treballen molt bé el temple o que tallen la fusta o esculpixen en pedra, i hi ha artistes que utilitzen la ceràmica com a mètode expressiu.
I així arriba i se suport que doneu any rere any des de Marte, des d'este Fira d'Art Contemporani a la capital, que aquest any a més s'amplia en secció pròpia.
Sí, des de fa uns anys, aquesta és l'octava edició i afortunadament pues, la fira ja té un posicionament a nivell nacional de les fires més importants que se fan en Espanya, però nosaltres volíem tindre una imatge pròpia que estiguera arrelada a la província de Castelló i que donara també aquesta imatge, proprietari, aquesta imatge també de la província, i creien que la ceràmica era l'espai més representatiu i més important d'esta província, no? També a nivell creatiu, la creació, la creativitat en la ceràmica ha estat present des dels propis inicis. I l'any passat van començar amb un projecte en el que van comptar amb els Premis Nacionals de Ceràmica de l'Ajuntament de Castelló i una sèrie de quatre artistes ceramistes, i aquest any ho hem ampliat. Volem que siga un espai propi des de la fira i que suposa pràcticament el 50% de la fira, amb vuit artistes en un espai comissariat, i la presència el primer any, i esperem que siga per a molts anys més, de la col·lecció, d'una part de la col·lecció d'art contemporani del Museu de Ceràmica de l'Alcora.
Has comentat justament dos d'aquests guardons que dins de la rama artística de la ceràmica més importància estan agarrant, com és el premi de l'Ajuntament de Castelló i també el de l'Alcora, que fa poquet, per exemple, ha anunciat que va augmentar el nivell dels premis, inclús la quantia econòmica. Això mostra pues, això, que l'interès per aquest art ceràmic va en augment no només a les nostres fronteres, sinó arreu de tot el món.
Sí, sí, i a més l'Alcora, el seu director, l'Adi Granxell, té una aposta molt ferma per potenciar aquest premi. Crec que la col·lecció del Museu de Ceràmica de l'Alcora, que després de 40 anys està donant un premi, és magnífica i absolutament desconeguda. Crec que tenim una de les col·leccions d'art contemporani en ceràmica més importants del món, en l'Alcora. I afortunadament ara probablement el fet d'haver recuperat la fàbrica del Conde d'Aranda i tindre un espai més ampli podrà permetre difondre millor la col·lecció del Museu de l'Alcora. Nosaltres com a la Fira Marte volíem estar presents fiquen el nostre granet d'arena i que el Museu de la Cora també puga mostrar el part de la seva col·lecció. Hem triat 10 peces dels últims premis per a que se pugui veure també la fira.
I tornem ara a lo que serà ese espai dedicat a art en ceràmica, que estarà comissaria per Teresa Calvo i que serà i se dividirà en quatre stands diferents. No sé si ens pots analitzar un poquet si les diferències entre un i altre o què pot esperar el visitant que s'aproxime des del dijous fins al diumenge a l'auditori.
Sí, nosaltres sempre hem volgut, nosaltres som una fira que a diferència de la resta de les fires d'art contemporani que es fan en Espanya, no obrin convocatòria per a que es presenten galeries, sinó que al llarg de l'any anem triant quins projectes es interessen de les galeries i li s'oferim la possibilitat de que puguen vindre. I en el cas de la ceràmica, van contactar a Teresa Calvo, que és una magnífica especialista, per a que triara estos 8 ceramistes que participen en 4 stands perquè s'ha conformat en base a diàlegs entre ells. Són espais, bueno, hi ha artistes des de Sandra Ball o Virginia Paradise, hi ha un artista iraní que és Sidin Salehi, que a més estarà present, tots estaran presents a la fira, però sí, Sidin Salehi participarà en una taula rodona que tindrem sobre la ceràmica contemporània durant la fira, i Pablo Barreiro, Óscar Abraham, Mar Ramón, Álvaro Albadalejo, Uxue López, tots ells el que fan és que en parelles aborden un tema que té a veure en la seva utilització de la ceràmica com a mitjà expressiu. Per exemple, però no comentar-los tots, el cas de Sandra Ball i Sirin Salehi, elles aborden el tema de la ritualitat, tot allò que envolta el món de la ceràmica com a propi procediment, un ritual, i a més és utilitzat també com a una escenografia ritual, no? Hi ha altres artistes que parlen sobre la utilització dels espais, dels buits, dels volums, és a dir, hi ha diàlegs tant des d'un punt de vista estètic com des d'un punt de vista conceptual. Crec que serà una mostra que a més han planificat en el disseny per a que els quatre stands s'encaren un en l'altre, de tal manera que conformen un espai unitari, no estan distribuïts aleatòriament per la fira, sinó que conformen un espai purament ceràmic, i crec que serà una experiència molt bonica per a gaudir el públic en general i també per a gaudir els molts ceramistes que tenim a la província de Castelló. Ens has parlat d'Àngel, i l'altre dia comentava ell pues lo interessats que estan en la pròpia escola per mirar un poc quines són les produccions que estan fent a nivell ceràmic a nivell espanyol.
Doncs tot això serà Marte en clau ceràmica, però Marte és molt, 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 molt més, perquè són molt més espais i molt més interessant. Per exemple, teniu este any de convidada, artista convidada, a Imma Femenia.
Sí, nosaltres en la fira tots els anys convidem a un artista. Aquest any hem triat a Imma Femenia. La vam triar fa aproximadament un any, vam estar parlant amb ella per a que fera desenvolupar un projecte al voltant de la llum per a la fira, i casualment després va ser triada per CaixaForum per a ser l'artista que inaugurarà el CaixaForum de València en la Ciutat de les Arts, amb un projecte que d'alguna manera deriva del que estava plantejant per a Marte. A nosaltres ens alegra molt que artistes que d'alguna manera a nosaltres ens interessen o que ens interessaria mostrar pues acaben coincidint en altres espais on també pensen que també són interessants, no?, les seves propostes, i això ens enriqueix a nosaltres. És una oportunitat realment de veure l'obra d'Imma Femenia en Castelló abans, diguem, de que explote mediàticament a través del Palau de les Arts en el CaixaForum.
I això serà quan l'artista convidada, però a més teniu ahí més espais, també més ajudes i inclús els guardons tant a nivell local com a nivell nacional.
Sí, al llarg de l'any nosaltres anem visitant distints tallers d'artistes, tant a nivell de tota Espanya com especialment en Castelló, i busquem artistes que ens pareixen interessants i que d'alguna manera el premi que nosaltres li donem és la possibilitat d'exposar en la fira, però sobretot a partir de l'exposició en la fira la possibilitat de que inicien un projecte en alguna galeria i comencen a treballar d'una manera, diguem, professional. En el cas del Premi Nacional, la matadora Paco Peña, que és un escultor arrelat a Madrid, encara que ell és andalús, que ens pareixia molt interessant el que estava fent, al voltant també d'un projecte molt estudiat sobre la mitologia. I en quant als artistes de Castelló, també busquem el mateix. Hem aconseguit, d'alguna manera, que els artistes que premiem en la Fira en Castelló donen un salt qualitatiu en quant a la seva projecció com a artística. Va passar en Lucía Moya o en Agustín Cerezuelo. I esperem que, creiem que és el moment de que un grup que com les Transformaciones, Germans Pablo Blas Montoya, que han estat treballant durant molts anys d'una manera molt seriosa, comencen a ser reconeguts com a els artistes importants que són, i un poquet la fira vol premiar un poquet aquesta trajectòria i aquesta possible projecció a partir de fer-los més visibles de cara a un mercat més nacional.
I tot això, junt, per exemple, també el projecte Naranjas con Arte, també la imatge que dona V o que porta V d'Abel Iglesias, etcètera, etcètera, tot això que podrem veure a l'Auditori Palau de Congressos del dia 16 al dia 10. Només queda convidar a la gent, perquè a més, si no m'equivoque, entrada gratuïta, que no venia que registrar-se.
Estada gratuïta i no n'hi ha que registrar res. És obligatori l'ús de mascareta, de les mesures d'higiene i de la distància de seguretat, evidentment. Però no es demana passaport Covid per entrar a la fira. Sí, es demanarà passaport Covid per accedir a la cafeteria, on sí que necessàriament s'han de llevar la mascareta i, per tant, ahí sí que serà obligatori. Però per veure la fira, l'entrada serà gratuïta, lliure i esperem que vinga molta gent a gaudir de l'experiència.
Doncs això esperem, que puguem gaudir de Martí, també que puguem gaudir d'aquest ús diferent i sobretot espectacular i artístic de la ceràmica en aquest espai propi que ha guanyat la ceràmica dins de la Fira d'Art Contemporani. Martí, Martí Joan Feliu, director de la Fira, moltes gràcies per atendre aquest espai, este Ceracope Castelló. Perdonamos també i s'ha vist un poquet diferent que tenim de la ceràmica, que sempre pensem en la constructora, però que també tenim que tenir en compte que té altres ramals, i això, i esperem que puguem disfrutar tots molt, molt, molt d'aquesta Fira Marte en aquesta nova edició aquest cap de setmana.
Esperem que sí, moltes gràcies.
Y ahora volvemos a lo que es el apartado, digamos, más clásico de este Ceracope Castellón, hablar de lo que es el sector industrial azulejero, y lo hacemos con el repaso de las noticias. Y empezamos justamente en la sede de la patronal azulejera de Arcer, que acogió en el día de ayer la jornada Retos y Oportunidades del Sector Cerámico Español en la Transición Energética, en la que se presentaron una serie de informes y estudios realizados a iniciativa de Arcer y enmarcados en el convenio de colaboración suscrito con la Consellería de Hacienda. Concretamente se entregaron los resultados de 4 de los informes elaborados, 2 acerca de la descarbonización y transición energética en el clúster cerámico y otros 2 enfocados en el papel del material en la construcción sostenible y de calidad. Los 2 primeros, a cargo de ITC y Fundación Circe, estaban muy enfocados en el análisis de cuál ha sido la evolución del sector en la senda de la descarbonización y cuáles son las alternativas que se disponen en el medio plazo para sustituir el gas en estos procesos de fabricación. Y en el segundo bloque se dieron a conocer las conclusiones de los estudios elaborados por EIG y Nielsen IQ, más centrados en el propio producto cerámico, su papel en la construcción y la percepción que tienen de él los prescriptores. La clausura dejó el gran anuncio, y es que el consejero de Hacienda, Soler, anunció que acompañará el próximo 25 de enero a representantes de Arcer en una reunión en Bruselas con el director general de competencia, Olivier Gersen, en el que también participarán representantes de industria italiana, así como las eurodiputadas Inmaculada Rodríguez Piñero y Elisabetta Gualmini, y donde tratarán asuntos como el impacto de la legislación europea en materia medioambiental en la industria fabricante de baldosas cerámicas o las consecuencias de la competencia desleal de terceros países. Justamente, uno de los temas que se trataron tenía que ver con el precio del gas. El último boletín de precios de mercado, que publica como siempre Gas Industrial, correspondiente del periodo del 20 de noviembre al 3 de diciembre, indica que el gas continúa al alza y sube en este periodo un 17,7% de media, hasta los 91,43 euros por megavatio, que son 13,77 más que en la quincena anterior. Así que la carga del precio de la energía, que sigue al alza, lamentablemente. Hablamos ahora del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su área de influencia de la provincia de Castellón, que ha aprobado el presupuesto para el año 2022, unas cuentas que ascienden a casi 200.000 euros y donde destaca la previsión de la solicitud de los programas subvencionados por Labora, además de las aportaciones de los municipios consorciados. En concreto, este presupuesto traza la puesta en marcha de programas de fomento de empleo mediante acciones formativas relacionadas con la impresión digital Inkjet, que responda a las demandas reales del sector cerámico, dada la importancia de la innovación, la constante modernización de esta industria y la necesidad de personal. También, evidentemente, se mantendrá el apoyo y la apuesta por la lanzadera de empleo, cuya tercera edición va a contar con 4 grupos, 2 en la Alcora, 1 en Burriana y, la novedad, 1 en Almasora. Pasamos ahora a la Universidad Jaume I, ya que la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra de Arquitectura Circular se ha reunido para hacer balance del primer año de vigencia del convenio por el que se crea dicha cátedra. Se ha hecho balance de las actividades realizadas, que se han centrado en 3 ámbitos: investigación, formación y sensibilización y difusión. Entre las actividades realizadas destacan, en el ámbito de investigación, la realización de un informe sobre el estado actual de la gestión de residuos de construcción y demolición, lo que encaja con la proposición de ley para la prevención de residuos, transición ecológica y fomento de la economía circular en la que se está trabajando en la comunidad. También se está trabajando en otras temáticas como las relaciones que se pueden establecer entre las políticas frente a la despoblación y la economía aplicada a la economía circular o la industrialización como medida de mejora en el ámbito de la arquitectura circular. Además, ya se ha anunciado que se ha presentado desde esta cátedra una ponencia para Coalicer, para ese congreso que se celebrará el próximo mes de febrero, sobre las implicaciones que puede tener la aplicación del concepto de arquitectura circular en los pavimentos y revestimientos cerámicos. El apunte, como siempre innovador, que llega de la mano del ITC, del Instituto de Tecnología Cerámica, esta vez a través del proyecto ProSim, donde se ha modelado con éxito el comportamiento del gres porcelámico durante la etapa de cocción, un modelo que permite predecir la porosidad final de una baldosa a partir de su porosidad inicial y el ciclo térmico al que ha sido tratada. Aplicando los mismos principios, el ITC está trabajando en la modelización del comportamiento del azulejo durante su etapa de cocción. En este caso, las transformaciones físico-químicas que experimenta el azulejo en esta fase difieren enormemente de las que tienen lugar en el gres porcelámico, por lo que es necesario reformular completamente el modelo del que se disponía. Y paralelamente a ello, desde el ITC junto a la empresa Euroarce, se está trabajando en un modelo digital del proceso de secado por atomización, una operación que destacan es básica en la industria cerámica y que consiste en la transformación de una suspensión o disolución de materias primas cerámicas en un material seco particulado mediante la atomización del primero en un medio gaseoso a alta temperatura. Y cerramos con Porcelanosa Grupo, que reunió en sus instalaciones centrales de Villarreal a varios de los estudios de arquitectura de mayor influencia a nivel nacional e internacional. Una jornada que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre y donde los profesionales conocieron de primera mano las novedades en materia de construcción industrializada de la compañía. Concretamente, esa nueva planta dedicada a Porcelanosa Offsite, una nueva sección que será la encargada del desarrollo y fabricación de módulos acabados para fachadas y baños que reducen sustancialmente los tiempos de ejecución.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.